Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Obrim el dia aquest dimecres 6 de juny anant al temps amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Dani. De nou avui tindrem una jornada amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals concentrats sobretot al migdia i tarda. Les temperatures estaran entre els 14 i els 23 graus i dijous serà encara un dia amb força inestabilitat i de cara al cap de setmana esperem que sigui més tranquil, tot i que no acabaran de marxar del tot els núvols.
Vaja. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
I Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni no veu bé les reivindicacions amb creus grogues a les platges. En una entrevista al Supermatí, Jordi Soler ho considera poc adient i defensa que hi ha altres accions millors com a mostra de suport als presos polítics i exiliats.
L'Ajuntament de Palamós dona llum verda a la reforma de la plaça Vilaromà, que incorpora les aportacions dels veïns del barri d'Esplà. El projecte té un pressupost de 86.000 euros. L'objectiu del consistori és començar les obres passat l'estiu.
Neix el BNI Girona Empatia, un grup de 30 empresaris de la Costa Brava Centre per fer networking. Vol facilitar els contactes dels seus membres. Neix demana una trobada a l'hotel La Malcontenta. Els seus membres són de diferents sectors com immobiliari, salut i financer.
La Bisbal tornarà a acollir la Fira del Circ al carrer del 13 al 15 de juliol amb 70 funcions i una trentena de companyies nacionals i internacionals. Aquesta edició vol potenciar l'art al carrer, que és el seu esperit fundacional.
Begur obre les votacions per decidir el nom dels dos capgrossos, un de masculí i un altre de femení. Sortiran de les quatre propostes inicials que han fet els alumnes de l'Escola Infantil de Doctor Arruca.
El Museu Terracota de la Bisbal acull una exposició de ceràmica blava catalana. Són peces que procedeixen de la Fundació Mascort de Torroella. Destaca una gerra d'aiguamans inspirada en les produccions del nord d'Itàlia i decorada amb un gran vaixell.
El Club Atlètic Palafrugell organitza aquest diumenge una nova edició de la cursa de Llafranc Pujada al Far. Té tres recorreguts infantils i un de categoria absoluta de 10 quilòmetres i mig. La cursa surt de la plaça del Promontori i acabarà al Far de Sant Sebastià.
I avui al Supermatí entrevistarem el diputat del Partit Socialista de Catalunya al Congrés dels Diputats, Marc Lamoa, que també és el primer secretari del PSC a Girona. Parlarem de política espanyola, però també de com encara el partit aquestes eleccions municipals. A més, tindrem al Supermatí el coordinador de la Creu Roja Palafrugell, Florenci Berta, que estan decebuts perquè han perdut la gestió del socorrisme a les platges de Palafrugell. Tot això al Supermatí, que ara mateix comença quan són les 8 i 3 minuts. Us ho dèiem ara als titulars en una entrevista en aquest programa, al Supermatí, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va fer un repàs de l'actualitat del municipi. I li van preguntar sobre la incidència que podria tenir la plantació de creus grogues a les platges. I l'alcalde va prendre distància respecte a aquestes batalles independentistes, respecte a altres batlles independentistes, i va manifestar que no li semblava correcte Pedro Ruiz.
Sí, el batlle Calongí va reconèixer l'atribut reivindicatiu de les creus, però va expressar la seva disconformitat amb aquesta manera de reclamar la llibertat dels presos polítics.
Bé, miri, és una actitud reivindicativa, però a mi personalment jo crec que això no em sembla massa bé. Jo respecto molt, la manera de pensar meva és prou coneguda, però entenc que les platges és un lloc eminentment turístic i per tant, hem de respectar precisament la gent que vol aprofitar-los pel fi que té.
En aquest sentit, l'alcalde de Calonge va defensar que hi ha altres maneres, diu, de reivindicar la defensa dels nostres drets. Pel que fa al turisme, va augurar un pronòstic molt bo i, malgrat que encara no disposen de dades oficials, va vaticinar que serà una situació molt similar a la dels anys anteriors. D'altra banda, sobre la plaça prop del poliesportiu de Sant Antoni, que passarà a dir-se plaça 1 d'octubre, va explicar que la proposta formal del canvi s'efectuarà aquest mes de juliol. Finalment, pel que fa a les eleccions municipals de l'any vinent, Jordi Soler va assegurar que està meditant molt sobre si tornarà a ser candidat amb la marca de Junts per Catalunya per ser reelegit per cinquena vegada com a alcalde de Calonge i Sant Antoni. En aquest sentit, va afirmar que seguirà el seu clàssic full de ruta, que és decidir-ho 6 o 7 mesos abans dels comicis. Va atribuir aquesta profunda reflexió a factors personals i laborals i va matisar que, si no repeteix, no serà, diu, per manca d'il·lusió o preparació.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
I l'Ajuntament de Palamós ha donat llum verda a la reforma de la plaça Vilar Romà, que incorpora les aportacions dels veïns del barri d'Esplà. La Junta de Govern local ha tirat endavant el projecte amb un pressupost de 86.000 euros. L'objectiu del consistori és començar les obres un cop hagi passat l'estiu. Toni Selles.
La plaça de Vilar Romà està situada just davant del pavelló municipal d'esports. L'Ajuntament de Palamós ja fa temps que volia millorar-ne l'estat i, per poder comptar amb l'opinió dels veïns, va organitzar 2 jornades de participació ciutadana celebrades l'agost de l'any passat. A partir d'aquí, els tècnics municipals van elaborar el projecte, que es va acabar de polir en una reunió amb els veïns a principis de maig. Es preveu mantenir els usos actuals, però en millors condicions. Per tant, continuarà havent-hi lleure esportiu, zona de joc infantil i espais de descans amb vegetació i arbre. La inversió de 86.000 euros permetrà, però, engrandir la zona infantil, on s'afegiran nous jocs i es col·locarà paviment de cautxú a l'àrea de joc i formigó acolorit lliscat a la resta de l'espai. També es tancarà el perímetre per donar més seguretat als nens i nenes. D'altra banda, es duplicarà la superfície de la pista de lleure esportiu. Això permetrà girar el sentit de la pista i afegir-hi una cistella i una porteria. El projecte també preveu una estructura de xarxa al límit de la pista amb els carrers i la resta d'espais. Altres elements destacats són la plantació de nous arbres, a banda dels existents, l'habilitació d'espais de descans, la ubicació d'una nova font per beure aigua i la recol·locació de la font ornamental. També s'hi instal·laran columnes de llum amb focus de tecnologia LED.
I ha nascut el BNI Girona Empatia, un grup de 30 empresaris de la Costa Brava Centre que volen fer networking, volen facilitar els contactes dels seus membres. Neix demà en una trobada a l'hotel La Malcontenta, David.
Sí, el BNI, el Business Networking International, és l'organització de negocis més gran del món. Ara 30 empresaris i professionals obriran un grup al Baix Empordà per intercanviar referències de negocis i facilitar nous clients. Són persones de sectors molt diversos, el legal i finances, màrqueting i esdeveniments, immobiliari, productes i serveis i salut i benestar.
BNI és una organització professional de networking amb l'únic objectiu de fomentar l'intercanvi de referències de negocis, facilitant així nous clients pels seus membres. És l'organització del seu gènere amb més èxit del món, doncs compta actualment amb més de 7.100 grups en 63 països. BNI no és un lobby, és un grup de networking estructurat positiu i professional, on la seva filosofia és el giver's gain. Els que donen, rebran. O el boca orella de tota la vida.
Qui ho explica és Andreu Penyalbé, un dels fundadors d'aquest grup. Val a dir que ja hi ha entitats de les mateixes característiques a Lloret, Figueres, Banyoles i Girona. Demà es presenten a la Costa Brava Centre i ho faran a l'hotel La Malcontenta de Palamós.
A aquesta hora del matí al Supermatí volem parlar amb en Marc Lamoa, que és el diputat al Congrés i primer secretari del Partit Socialista Girona. Senyor Lamoa, bon dia.
Molt bon dia.
I dèiem, volíem parlar amb ell perquè avui més que mai el Congrés dels Diputats i l'actualitat espanyola apareix a totes les portades i ja que el Partit Socialista ha aconseguit el govern de liderar el govern espanyol, doncs diem, anem a fer reflexió de la situació actual del Partit Socialista Espanyol, del Partit Socialista Català i del Partit Socialista també a casa nostra. Per això avui tenim en Marc Lamoa, el primer secretari del Partit Socialista a Girona. Per cert, que anem coneixent noms, senyor Lamoa, del nou Consell de Ministres de Pedro Sánchez. però encara no estan tots els noms complets. No sé si Marc Lamua aspira a algun ministeri.
No, jo aspiro només a que sigui un govern molt sòlid que pugui oferir el màxim d'oportunitats en aquests mesos que venen a tot l'Estat i també a Catalunya. I jo crec que de moment el president Pedro Sánchez se n'està ensortint amb els noms que anem coneixent i que realment està vestint un executiu sòlid. Molt sòlid,
però amb el suport d'aquí, és a dir, quins són els socis prioritaris per aprovar les lleis que es decideixin al Consell de Ministres?
Bé, el que va donar o el que ens va ensenyar a la sessió de la moció de censura és que majories n'hi ha, alternatives a la que havia vestit fins llavors el Partit Popular. Ens va ensenyar que el saber trobar, saber delimitar els objectius que podem compartir amb una majoria dels escons i per tant dels grups parlamentaris de l'hemicicle pot permetre derogar lleis importants, generar lleis importants que han quedat enterrades després de l'obra de govern del Partit Popular i que les majories hi són. És evident que són majories amb aritmètiques molt variables, però jo crec que amb prou generositat es poden tirar
però moltes propostes. Els partits independentistes catalans van deixar clar que ells donaven suport a la moció de censura per dir no a Mariano Rajoy. Segurament sí. Donin suport a la retirada, això ja és una no sé, una aventuració personal, però segurament sí. Donin suport a la retirada de lleis com la llei Mordassa o la renovació de Ràdio de la Visió Espanyola, però jo li estava preguntant per obra de govern pròpia que no sigui reactiva contra el que s'ha fet durant els governs de Mariano Rajoy, de quina manera quines concessions es poden fer als partits independentistes perquè donin suport a aquesta obra de govern socialista.
Bé, és que per aprovar lleis no necessàriament s'han de fer concessions, o sigui, depèn de la postura que tots els grups adoptin, però si ens diem entre tots plegats que volem anar a fer algun tipus de legislació que blindi o que garantitzi una lluita contra la pobresa infantil, jo crec que més que concessions seria molt complicat d'explicar perquè un grup, independentista o no, el qual en la seva societat es veiés afectada o se'n beneficiés o es beneficiés de la lluita contra la pobresa infantil, per què no sumaria aquesta obra de govern? O si realment ens arremenguem tots i diem, com hem estat dient, que volem revaloritzar les pensions segons l'IPC i, per tant, hem de fer modificacions legislatives perquè això quedi blindat. Quin tipus d'incentiu vostè creu que s'hauria d'oferir un partit que fos nacionalista o que no fos nacionalista que no volgués procurar pel bé dels seus ciutadans? Sempre pensem en clau de contrapartides que poden trobar-se o es poden donar situacions, és evident que calgui donar contrapartides, però a vegades la contrapartida és el bé de la societat quan un està intentant legislar i legislar bé. Per tant, no està en la contrapartida, sinó el sentit de responsabilitat i de benefici.
Sí, però aquestes que m'ha dit, vostè, jo les entenc com a polítiques reactives als 6 anys de govern del Partit Popular. Jo parlava de coses, no sé, coses més enllà d'allò que és essencial en uns governs d'esquerra.
Ja, però és que som un govern d'esquerra. No farem les coses essencials més enllà d'un govern d'esquerra, sinó que farem les coses...
Es poden fer coses essencials i després desenvolupar el programa polític que conté polítiques essencials i polítiques que no ho són, però que també un partit d'esquerra pot voler dur a terme.
Jo, sincerament, de la majoria de temes que vam portar en el programa electoral al Partit Socialista, sobretot aquells que tenen a veure en matèria social, en matèria econòmica, en matèria educativa, sincerament, vam poder confrontar els programes amb els partits posant amb els partits nacionalistes catalans, i les diferències eren molt minces com perquè es puguin arribar a acords molt transversals, sincerament.
De totes maneres, es plantegen accions d'acostament. Per exemple, se'ns ve al cap, no sé si creuen que el Partit Socialista ha estat prou contundent contra l'existència, si no li volen dir de presos polítics, de presos independentistes o polítics presos independentistes, i no sé si, per exemple, el Partit Socialista hauria d'anar a visitar aquests, aquests presos com a partit i no com a, com a títol individual, com sí que hem viscut en múltiples casos, com el cas de Jaume Collboni, que va anar a visitar Joaquim Forn per la seva relació que havien tingut a l'Ajuntament de Barcelona.
Però segueixo dient-li, no entenc com això va amb els acords que hem de trobar en el... en el si de l'hemicicle.
Home, no li dic que vagi lligat estrictament, però sí que seria una manera de, una manera que els partits independentistes tinguessin major predisposició a jugar la partida del parlamentarisme espanyol.
Nosaltres, i ja ho va dir i Miquel Iceta, tots els mitjans, escolti, nosaltres sempre hem dit que tot allò que puguem fer per millorar aquesta situació, procurarem fer-ho, sempre que no contravingui la llei, no contravingui la separació de poders. Com a partit de govern és evident que l'hem de respectar, perquè és una de les bases de... o és la base de l'estat de dret, i per tant nosaltres treballarem en aquesta direcció.
Però dic, anar visitar els presos a les presons, o fer una visita com han fet molts periodistes, per exemple Xavier Sardà, proper al Partit Socialista, visitar-los acompanyats de les seves famílies, fer aquest acte de, potser d'empatia, se'l plantegen?
Jo entenc que això és una decisió que en tot cas haurà de prendre el govern, i la veritat no entenc fins a quin punt, i li repeteixo, té a veure la tasca de govern que s'ha de dur a terme amb el fet simbòlic o emocional que vostè m'està plantejant.
Parlem de temes més propers que afecten al Baix Empordà, perquè de fet ahir, com li deia, vam entrevistar en Joan Margall, que és nou diputat d'Esquerra Republicana després del nomenament de Teresa Jordà com a consellera al govern català, i ell feia la reflexió que la llunyania geogràfica entre el Baix Empordà i el centre de la península, el centre de l'estat, que és Madrid, a vegades fa que algunes actuacions, o que no siguem del tot conscients de decisions que es prenen al Congrés dels Diputats i que poden tenir efecte al Baix Empordà. Per exemple, el corall vermell. El govern socialista revocarà aquestes llicències per pescar corall vermell, tenint en compte que s'ha posicionat en contra en moltes mocions presentades als ajuntaments de les comarques gironines?
Sí, és evident que aquest és el posicionament que hem mantingut des de comarques gironines, i és el que pretenem traslladar a l'executiu, i per tant és molt evident que treballarem perquè això sigui així.
No sé si em pot dir altres decisions, i li feia la mateixa pregunta ahir al diputat d'Esquerra Republicana, altres decisions que es prenguin des del Congrés dels Diputats i que tinguin afectació al Baix Empordà i a la Costa Brava.
Jo crec que tenim diferents temes sobre la taula que podem tractar, que hem de mirar quin recorregut tenen ara que estem a l'executiu al Partit Socialista, i que intentarem des de comarques gironines fer-hi especial incidència. Per exemple, ningú se li escapa que fa molts anys que tenim al cim de la taula, sense acabar de solucionar, el tema de Radio Liberty, i esperem poder-hi donar un impuls. Tenim el tema del port de Palamós, que també esperem poder-hi donar un impuls. Com li dic, primer veurem quin és l'executiu que conforma i després començarem a treballar, i és evident que com a socialistes gironins procurarem que el govern de l'Estat sigui molt més amatent amb l'Empordà, en aquest cas, del que ha estat segurament fins ara.
Una qüestió que pot dificultar aquesta pressió que es pot fer des d'aquí és el fet que és una legislatura, vull dir que no comencem una legislatura després d'unes eleccions, sinó que és una legislatura curta on s'hauran de dur a terme, vull dir que potser hi ha coses que no són prioritàries.
Més que hi ha coses que no són prioritàries, i amb això també parlo, i vull ser molt, molt sincer, parlo des de la novetat d'algú que no ha experimentat mai haver d'estar en el grup parlamentari que dona suport a l'executiu, és evident que naixem que neix aquest executiu amb diverses problemàtiques. Una és ja tenir uns pressupostos sobre la taula, i per tant això també dedueixo que t'emmanilla per certes actuacions que puguis dur a terme immediatament, perquè estàs constrenyit per uns pressupostos. I a més que arrenquem a mitja legislatura amb relativament poc temps de marge per reestructurar els diferents ministeris, i el que jo espero, i el que us deia, la nòmina molt seriosa i jo diria que molt ben pensada de ministres i que anem coneguent, jo crec que obre moltes portes, i obre moltes portes a Catalunya, i per tant també a l'Empordà jo crec que podrem fer molta feina, i espero que sigui la màxima possible, i espero tenir doncs gent com en Joan Margall, a qui conec des que estudiàvem junts a la universitat, sé que són gent que treballarà molt i molt per l'Empordà, que podrem fer aliances molt fortes en el millor dels sentits com a empordanesos, per tal de fer tirar endavant aquestes iniciatives que hem tingut fins ara penjades, o que fins ara el govern del Partit Popular ha sigut poc amatent, i que per tant tindrem un govern que respon d'una manera més immediata, menys immediata, però que pren uns compromisos que ens permetin establir horitzons el més accelerats possibles per desencallar aquests temes.
I a més, d'aquí menys d'un any ens trobem amb unes eleccions municipals que el Partit Socialista a les comarques gironines ja està preparant, com és evident. No sé com es plantegen aquestes eleccions municipals, si se les plantegen en vistes de recuperar alcaldies que durant aquesta legislatura han perdut.
Sí, és evident. Nosaltres som un partit que té una clara vocació de govern, som un partit que ens agrada gestionar la realitat dels nostres conciutadans, que hem demostrat històricament que confegim llistes en aquest sentit, no confegim llistes per estar a l'oposició, sinó que intentem tenir llistes que demostrin la nostra vocació de que els ciutadans ens facin confiança, i de recuperar alcaldies o d'estar en governs, i allà on aquesta legislatura hem estat a govern crec que ho hem seguit demostrant, que hem fet molt bona feina pels nostres pobles i ciutats, i que jo espero realment a diferents punts de l'Empordà puguem revalidar o millorar els nostres resultats realment de cara a 2019.
Una de les localitats del Baix Empordà, de fet, la localitat que s'ha perdut durant aquesta legislatura, és la de Palafrugell. L'altre dia en Juli Fernández assegurava que no tenia clar si es presentaria o no. No sé què en sap vostè, o si és una decisió que ha de prendre només Juli Fernández.
Jo crec que Juli Fernández mereix, per la seva trajectòria, ser ell qui prengui la decisió de continuar o no. Juli Fernández és un important actiu pel nostre partit. Ha estat un molt bon alcalde per Palafrugell. Les dinàmiques locals de vegades poden ser perverses, però l'equip que va confegir, la capacitat que tenim de donar continuïtat, de confegir elements nous, jo crec que donen garanties a seguir presentant un projecte per Palafrugell que valgui la pena ser l'escollit, i per tant jo crec que Juli Fernández s'ha guanyat al llarg de tots aquests anys decidir si ell vol tornar-ho a intentar, si ell vol donar pas, que si és aquest el cas estic convençut que seguirà igualment al peu del canó. Ell és una persona que es va forjar en el municipalisme, que entén el valor de liderar, o de que quan els lideratges donen pas segueixen empenyent amb el pes dels anys que han tingut de lideratge. Per tant, en aquest sentit, poca preocupació del que pugui escollir Juli Fernández i tota la llibertat que ell ha de tenir per, precisament per escollir i saber el que és el que ell creu que seria millor per Palafrugell de cara a 2019.
El Partit Socialista de Sant Feliu ja ha confirmat que Josep Melcior Muñoz repetirà com a alcaldable, Sant Feliu de Guíxols. Un altre punt calent és a Palamós. Avui, el Punt Avui explica que Teresa Ferrés no repetirà com a alcaldable. És una informació que Ràdio Capital ja teníem, ja coneixíem, però no la podíem confirmar fins que ella no ho expliqués a Ràdio Palamós, que era la seva intenció, però avui el Punt Avui ja n'ha informat. No sé qui prendrà aquesta decisió, de qui serà l'alcaldable del Partit Socialista per Palamós i quan es prendrà.
Bé, el que és evident és que la Teresa havia de fer aquest pas. Ella havia demanat temps per poder fer la seva decisió en els temps que ella considerés oportú, l'ha feta pública i, per tant, obre tot un procés dins del PSC a Palamós de a tornar a confegir un equip per presentar a les eleccions, unes eleccions que van perdre la darrera vegada per molt pocs vots, i per tant nosaltres creiem que hem de fer valdre encara tota aquesta trajectòria, tots aquests anys en els quals jo crec que podem dir de la mà de la Teresa Ferrés es va transformar Palamós va fer un salt endavant molt important, porta un temps una mica encallat i nosaltres creiem que podrem donar-li, que podrem reimpulsar Palamós de la manera que els socialistes vam saber fer. Jo crec que tenim un bon equip en el si del partit a Palamós que pot permetre aquesta renovació de projecte i alhora el reemprendre o el repescar aquell impuls que va saber donar a la Teresa quan va ser alcaldessa de Palamós.
I a la Bisbal, a la capital de la comarca, de fet, estem pendents a la Bisbal de si abans de les eleccions hi haurà sentència judicial sobre la biblioteca comarcal, si s'ha de tirar a terra o no. No sé com es planteja el Partit Socialista les eleccions a la Bisbal.
Bé, nosaltres, com vostè sap, tenim a l'Òscar Aparicio, és una persona de tota la confiança del partit i que, en tot cas, ell és qui s'encarregarà de vestir aquest projecte municipal de cara a 2019.
Òscar Aparicio repeteix, eh?
Bé, en tot cas, ho ha de decidir ell i encara no n'hem parlat d'aquest tema.
Val. D'acord. No sé, senyor Lamua, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Hem fet aquest repàs tant de les pel que fa al nou govern de Pedro Sánchez, les decisions que es poden prendre des del Congrés dels Diputats, i hem acabat parlant de qüestions més locals. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una consulta popular decidirà el nom dels dos primers capgrossos de Begur. L'Ajuntament ha obert aquest cap de setmana i fins al proper 25 de juny el punt de votació per decidir com s'anomenaran aquests primers capgrossos. Gerard Descaig.
El nom es decideix sobre una proposta de 4 apel·latius per a cadascun dels capgrossos. Les propostes arriben dels alumnes d'educació infantil de l'escola Doctor Ruga de Begur. La presentació oficial dels capgrossos i el seu bateig amb el nom més votat es farà per la Revetlla de Sant Pere. Per al capgròs masculí, els noms proposats són Pericó, Ramon, Josep i Pere, mentre que per al capgròs femení, Margarida, Reparada, Lola i Gertrudis. La urna per dipositar el vot es troba a l'entrada de l'Ajuntament, al costat mateix dels dos capgrossos. Els noms són una proposta per part de l'encàrrec de l'alcalde als alumnes infantils quan fa 2 mesos van visitar l'Ajuntament. El cost de les dues figures és de gairebé 2.200 euros.
Jo crec que aquesta és una mica més animada, tot i que no és música de circ, evidentment. Del 13 al 15 de juliol, els carrers i les places de la capital de la comarca de la Bisbal tornaran a acollir propostes de circ al carrer d'un gran nivell artístic i per tots els públics. El municipi acollirà un any més la fira de circ al carrer amb prop d'una setantena de funcions, una trentena de companyies i una marcada aposta pel circ contemporani, Gerard.
Volen prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat d'espectacles. L'objectiu és mantenir l'esperit fundacional que es remet en ser una plataforma d'exhibició i difusió de les arts del carrer. Circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, màstil, música o tallers són algunes de les disciplines artístiques que conformen la programació d'enguany. Com és habitual, la gran majoria d'espectacles són gratuïts, tot i que hi ha una petita part que és de pagament per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l'esdeveniment popular. Tot i que la majoria d'artistes són catalans, també n'hi ha d'espanyols i d'internacionals. Destaca el gran nombre d'espectacles francesos, que és el país internacional amb més representació.
I aquest moment, quan són les 8:31 minuts, és el moment del comentari. Un comentari que avui ens deixa el politòleg de la Bisbal, Andreu Paneque.
Tota generació té un nom, té una anècdota i també en si mateixa una problemàtica generacional. Tots i cadascun de nosaltres ha tingut a la seva àvia explicant-li les seves dificultats. Hem tingut a la nostra mare mostrant-nos les dificultats que van tenir la seva generació per poder tirar endavant i formar-se, però també com van revolucionar el que en aquell moment era lo estàndard. I nosaltres, els joves del nostre moment, quines anècdotes tenim? Quina és el nostre principal preocupació? Quines seran les històries que podrem explicar als nostres fills, als nostres nets, amics i amigues? La resposta és simple. Una generació que ha d'adquirir un alt grau de formació amb un alt cost per poder aspirar a un treball digne. Una generació en la que l'estabilitat no està lligada ni molt menys a un lloc de residència. Aquesta generació ha de lluitar contra la globalització del mercat de treball i la sobreformació. Ni molt menys crec que ens hagin de llepar les ferides per fer front a aquestes característiques, però tampoc s'han d'acceptar. La generació de joves que vivim aquest moment cal que, tal com van fer les generacions anteriors, lluitem pel que considerem que és just. No vol dir que això no va amb tu, que la política te la fan i no tenim capacitat per incidir-hi. Change.org, Facebook i Twitter estan molt bé per fer evident les problemàtiques del moment, però en cap cas ens podem limitar a fer una revolució sentats des de les nostres llars. Si volem obtenir resultats, no ens podem conformar. Així doncs, fent un símil amb el que ens trobem actualment a la recerca d'un lloc de treball, si no volem un sou en pràctiques i que ens serveixi per fer currículum i volem l'experiència necessària que se'ns requereix per tenir un sou digne, completem els tuits, firmes electròniques o escrits amb accions i participació.
Comentari necessari de l'Andreu Paneque.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Alba Legide, bon dia.
Bon dia.
Aquest, parlem de l'actualitat general catalana marcada pel nou govern de Pedro Sánchez. Perquè ahir dimarts va continuar el degoteig de noms dels nous ministres del govern de Pedro Sánchez després que dilluns es sabessin els noms de Josep Borrell, que s'encarregarà d'exteriors, i de Teresa Rivera, ministra d'Energia, Medi Ambient i Canvi Climàtic. Nous noms que sabem. Carmen Calvo serà vicepresidenta, Nadia Calviño, ministra d'Economia, Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda, Carmen Montón, ministra de Sanitat, Meritxell Batet, ministra d'Administracions Públiques i José Luis Ábalos, ministra de Foment. En total us heu fixat que són 6 dones i només 2 homes, de manera que no sembla que Pedro Sánchez hagi de tenir problemes per aconseguir un govern plenament paritari. Falten per assignar les carteres d'Interior, Educació, Defensa, Justícia, Treball i Agricultura, tot i que, de fet, el número total de ministeris pot variar depenent de les agrupacions d'àrees que decideixi l'equip de Pedro Sánchez. Per altra banda, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat que dimitirà com a president del Partit Popular i proposa celebrar un congrés extraordinari que obri una nova etapa i promet lleialtat a la nova direcció.
Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada.
Mariano Rajoy va anunciar ahir la seva dimissió com a president del PP davant del comitè executiu del partit, reunit després de la victòria de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
I Carles Puigdemont i els consellers destituïts a l'estranger demanen al jutge Pablo Llarena a Bèlgica i reclamen al Suprem la seva recusació.
Una demanda contra el jutge Pablo Llarena en la jurisdicció civil, en la mesura que nosaltres tenim la certesa de que el procés judicial que s'està donant en aquests moments a Espanya vulnera el nostre dret a un jutge imparcial, a un jutge independent, que és un dret fonamental, vulnera el nostre dret a un procés judicial equitatiu, un procés judicial just, equitatiu, i vulnera el nostre dret a la presumpció d'innocència.
El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que van marxar amb ell a l'estranger, tots ells destituïts pel 155, han presentat una demanda civil contra el jutge Pablo Llarena davant la justícia belga. Arran de la querella, també han presentat al Tribunal Suprem una petició de recusació contra Llarena.
Moltes gràcies, Alba Lejide. Ja ho sabeu perquè us ho hem explicat diverses vegades, la Creu Roja ha perdut la gestió de la vigilància i de les tasques de socorrisme de les platges de Palafrugell. Ara se n'ocuparà una altra empresa després d'un concurs públic, però l'Ajuntament vol que la Creu Roja mantingui altres serveis al poble. Per això avui volem parlar amb en Florenci Berta, que és el secretari coordinador de la Creu Roja a Palafrugell. Senyor Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que l'Ajuntament vol que vostès mantinguin altres activitats o altres serveis que ofereixen al poble. No sé quins són aquests serveis que oferien a part del socorrisme a les platges de Palafrugell.
Bueno, són serveis majoritàriament socials, portar gent gran a l'hospital, fer visites al CAP, visites domiciliàries i alguna altra urgència social que tinguessin, quan són normalment gent molt gran que no té família per aquí a prop o que viuen en soledat.
I aquests serveis els podran seguir oferint després d'haver perdut la gestió del socorrisme a les platges de Palafrugell?
No podrem seguir, però l'Ajuntament ha mostrat un interès de que entre les dues parts puguem arribar a un acord per poder mantenir aquests serveis, que de fet són competència de l'Ajuntament, però que fins ara la Creu Roja els prestava.
No sé com valoren l'acció de l'Ajuntament en aquesta qüestió. És cert que és una concessió pública, una licitació pública que l'Ajuntament estava obligat a donar, i no sé si coincideix que no s'hi podia fer res més si es presenta una oferta econòmica i tècnicament més avantatjosa.
La nostra opinió, la meva, és que jo crec que no hi ha problema que una empresa presenti un tema econòmic més baix, sempre i quan sigui un contracte o un concurs en el que puguem fer unes millores en el qual les dues empreses puguem estar últimament a les mateixes condicions. Si fas un concurs tancat i el que és més es valora és l'econòmic, evidentment la Creu Roja no té res a fer. Ja no cal ni que es presenti. En algun moment ens ho van plantejar no presentant-se perquè ja ho veiem que no teníem cap possibilitat.
I no sé, què és el que els pot oferir l'Ajuntament o què és el que demanen per, en aquestes converses que deia, per intentar mantenir alguns d'aquests serveis?
Bueno, principalment el que demanem és, bueno, un conveni d'acció social on l'Ajuntament es faci una aportació per poder cobrir aquestes despeses que es generen de tant de benzina, de personal i altres coses.
Per qui ho pugui no estar entenent des de casa, expliquem-ho, és a dir, el concurs de la gestió de la vigilància i les tasques de socorrisme de les platges de Palafrugell és un concurs amb una gran dotació econòmica, no sé, al voltant de quina dotació econòmica té.
Sí, és una dotació econòmica important.
I això, ja dit, això els generava uns beneficis que després els permetia dur a terme altres serveis.
Evidentment, la Creu Roja no fa la feina per tenir un benefici com a empresa. El poc benefici que té la Creu Roja ho inverteix en temes socials, perquè és una ONG i no té benefici. No, nosaltres no tancarem i direm, hem donat un benefici de tants... No, perquè no és real.
Es reinverteix, no?
Correcte, perquè no puguem tenir benefici com a ONG.
No sé, suposo que l'empresa que ha guanyat el concurs sí que és una empresa que pot tenir beneficis i no té aquesta funció social com és la de la Creu Roja, que en realitat no sé si costaria gaire que concursos com aquest un plus per guanyar-lo fos això, que fossin empreses sense ànim de lucre i que treballessin per la societat. Florenci Berta, secretari i coordinador de la Creu Roja Palafrugell, no sé si tenen previstes noves reunions amb l'Ajuntament per mirar de tancar això, si les converses estan encarrilades, si veu possible que arribar a un acord amb l'Ajuntament.
Ara mateix, bueno, estem esperant per tornar a fer noves reunions, suposo que seran en breu. En principi hi ha voluntat, però no hi ha cap mena d'acord, perquè no, encara no hem posat a sobre quina mena de conveni es pot fer o quina és l'aportació que l'Ajuntament pot fer, però en principi jo crec que hi ha voluntat i sobretot l'Ajuntament crec que ho necessita també, poder cobrir aquestes demandes que nosaltres fins ara fèiem, crec, és la meva opinió, crec que sí.
Perquè a més són les accions que duen a terme, els serveis que ofereix la Creu Roja són serveis que no cal que ofereixi l'Ajuntament.
Sí, clar, nosaltres som auxiliars dels poders públics, intentem ajudar on pues, bueno, l'Ajuntament no poden. Evidentment hi ha molts de serveis que l'Ajuntament pues, li costa més cobrir o menys. El tema de transportar gent evidentment és el que té més complicat, portar gent a pues, visites o fer una analítica al CAP tan senzill com això, acompanyar-lo a un acompanyament al supermercat o coses com aquestes molt puntuals que l'Ajuntament no té aquesta estructura i és on la Creu Roja ho estava fent fins ara.
Florenci Berta, secretari i coordinador de la Creu Roja Palafrugell, seguirem aquestes negociacions i a veure si donen fruit. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres tenim una notícia d'esports. I és que el Club Atlètic Palafrugell organitza aquest diumenge una nova edició de la cursa de Llafranc Pujada al Far. Té tres recorreguts infantils i un de categoria absoluta de 10 quilòmetres i mig, David Parreño.
Les curses infantils tenen diferents distàncies i no són competitives. La categoria absoluta surt de la plaça Promontori i acabarà al Far de Sant Sebastià. La gestió d'entrega de dorsals, premis i avituallament serà a l'oficina de turisme de Llafranc. Ho explica Niol Olivert del Club Atlètic Palafrugell.
I esperem que, bueno, hi faci el millor temps. El recorregut és bastant entretingut i que la gent pugui venir i gaudir del recorregut i de la cursa i de l'ambient. Sembla que el temps ha d'estar una mica inestable, però esperem que vagi millor i que, bueno, aquestes alçades de l'any ja també amb una mica de fresca i potser que hi hagin quatre gotes ja aniran bé per passar la calor.
Aquesta és la 14a edició d'aquesta cursa.
I la següent notícia que us expliquem al Supermatí de Ràdio Capital quan són les 8 i gairebé, són de fet gairebé 3 quarts de 9 del matí, és una notícia en banda sonora. Escolteu, escolteu. Perquè a la Bisbal, ja us ho hem explicat, el 16 de juny tindrà lloc el Festival Coordenades, que reunirà durant un sol dia alguns dels artistes que més triomfen al nostre país. I una de les últimes incorporacions és aquesta que estem escoltant, que és Su.
Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar deixant anar les aparences sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, samarreta, et senta bé. Aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em rico, és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya.
Que aquí a la redacció no sabem si estem escoltant Su o Alba Legide, perquè la veu és clavada. Més detalls d'aquest festival. Marc Clapés.
Macaco, la pegatina, Búhos i Tacabant, Ramon Mirabet o una de les instagramers més famoses del moment, la Su, coneguda a la xarxa com Tontaca 13 i que presentarà el seu disc de debut Natural. Un dels responsables del festival, en Bruno Oliver, destaca aquesta incorporació, que per cert és la darrera del Festival Coordenades.
La nostra veu femenina al festival, que tanca el cartell, una artista única que ve a estrenar el seu nou disc Natural i que, bueno, té unes lletres molt divertides i ja veureu que quan vingueu la disfrutareu moltíssim.
Els encarregats d'obrir els concerts seran Ita Cabana a les 5 de la tarda, en quart de set serà el torn de Pau Blanc, per tot seguit gaudir del ritme de Búhos. La Su s'hi posarà a les 8 del vespre i a 8:45 el que posarà el seu toc de carisma personal serà en Ramon Mirabet. A 9:45 arribarà el DJ de Palafrugell, Carlos Selecta, que punxarà el bo i millor de la música que està triomfant actualment. En 10:15 podrem escoltar a Macaco i a 11:45 serà el torn de Medusa Box. Des de 12:15 fins a les 2 de la matinada, la pegatina estrenaran el disc Ara o Nunca. La cirereta final la posarà el DJ i presentador del Despertador Musical Líder a Catalunya, Carles Pérez. Els concerts tindran lloc al camp de futbol vell i les entrades es poden adquirir al web del festival, amb una oferta actual de 31 euros.
Vols dir bonica, que sigui de veritat.
I a les 8 i gairebé 48 minuts anem a l'agenda. Marc, avui a l'agenda tenim moltes activitats. Com per exemple, el cor, l'orquestra i l'assemble de la Universitat de Portsmouth a les 7 de la tarda seran a l'Espai Ridaura de Santa Cristina, oi?
Les curses infantils tenen diferents...
No, disculpeu, aquest no és en Marc, ara, parla Marc.
El concert, que és d'entrada lliure, s'ha programat dins del repertori de l'11è Festival Concerts d'Aro per commemorar el 10è aniversari de l'Escola Municipal de Música del municipi i a manera de tancament de l'activitat escolar.
Això, i a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, gran reserva d'òpera, biblioteques en denominació d'origen.
La inauguració serà càrrec de David Puertas, músic i periodista, conferenciant amb Patraït i autor d'una dotzena de llibres sobre música. També amb Clara Antúnez, que és, com tots sabem, sommelier. Una xerrada audició tast sobre l'òpera i el vi, o més aviat sobre el vi a l'òpera. Amb els brindis més festius, el de la Traviata de Verdi, el de Marina d'Arrieta i les àries més vinícoles del repertori. Viva il buono vino de Don Giovanni o Beba con me de Otello, amb acompanyament de vins de la denominació origen de l'Empordà.
I Marc, tal dia com avui... El dia com avui, això que estem escoltant, Painted Black, dels Rolling Stones, liderava les llistes als Estats Units, Marc.
La cançó formava part del disc Aftermath editat el mateix 1966 i va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100, així com a la llista britànica, entre d'altres països. Va ser el tercer número 1 del grup als Estats Units i el sisè al Regne Unit. Amb el títol de la peça hi va haver certa controvèrsia, ja que originalment es deia Paint It Black, amb una coma entre It i Black, a causa d'un error de Decca Records que va provocar moltes crítiques sobre la seva interpretació racial.
Escoltem-la, doncs.
See this thing happening to you.
El dia com avui, el 2005, Coldplay editava el disc X and Y, que contenia aquest famosíssim Fix You. I que ara de moment va molt bé per despertar-nos, quan són gairebé les 9 del matí, Marc.
X and Y és el tercer àlbum d'estudi de la banda britànica Coldplay i va comptar amb la producció de Denton Supple, Ken Nelson i la mateixa banda. Amb més d'11 milions d'unitats venudes, va ser el disc més venut de l'any 2005 i va encapçalar en moltes llistes d'arreu del món. L'àlbum conté 12 cançons més una oculta addicional titulada Till Kingdom Come. Aquesta està omesa de la llista de cançons, però apareix llistada amb el símbol de plus dins del llibret. Originalment estava planificat el cantant americà Johnny Cash l'enregistrés amb Martin, però Cash va morir poc abans de poder dur a terme aquesta gravació. Es van publicar 4 senzills principals internacionalment: Speed of Sound, Fix You, Talk i The Hardest Part. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I'll
I d'aquesta manera, amb Coldplay, arribem al final del programa Ràdio Capital. I acabem, com sempre, amb el repàs dels titulars del dia al Baix Empordà amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret. Endavant.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni no veu bé les reivindicacions amb creus grogues a les platges. En una entrevista al Supermatí, Jordi Soler ho considera poc adient i defensa que hi ha altres accions millors com a mostra de suport als presos polítics i exiliats.
L'Ajuntament de Palamós dona llum verda a la reforma de la plaça Vilaromà, que incorpora les aportacions dels veïns del barri d'Esplà. El projecte té un pressupost de 86.000 euros. L'objectiu del consistori és començar les obres passat l'estiu.
Neix el BNI Girona Empatia, un grup de 30 empresaris de la Costa Brava Centre per fer networking. Vol facilitar els contactes dels seus membres. Neix demana una trobada a l'hotel La Malcontenta. Els seus membres són de diferents sectors com immobiliari, salut i financer.
La Bisbal tornarà a acollir la Fira del Circ al carrer del 13 al 15 de juliol amb 70 funcions i una trentena de companyies nacionals i internacionals. Aquesta edició vol potenciar l'art al carrer, que és el seu esperit fundacional.
Begú obre les votacions per decidir el nom dels dos capgrossos, un de masculí i un altre de femení. Sortiran de les quatre propostes inicials que han fet els alumnes de l'escola infantil de Doctor Arruca.
El Museu Terracota de la Bisbal acull una exposició de ceràmica blava catalana. Són peces que procedeixen de la Fundació Mascort de Torroella. Destaca una gerra d'aiguamans inspirada en les produccions del nord d'Itàlia i decorada amb un gran vaixell.
El Club Atlètic Palafrugell organitza aquest diumenge una nova edició de la cursa de Llafranc Pujada al Far. Té tres recorreguts infantils i un de categoria absoluta de 10 km i mig. La cursa surt de la plaça del Promontori i acabarà al Far de Sant Sebastià.
I acabem amb el temps. Martí Seguer.
De nou avui tindrem una jornada amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals concentrats sobretot al migdia i tarda. Les temperatures entre els 14 i els 23 graus. I dijous serà encara un dia amb força inestabilitat i de cara al cap de setmana esperem que sigui més tranquil, tot i que no acabaran de marxar del tot els núvols.
Els del Supermatí de Ràdio Capital ho deixem aquí. Tornem demà, que ja serà dijous.